Everything that happens in life can happen in a show. You can make them laugh, you can make them cry. Anything, anything can go. The clown with his pants falling down, or the dance that's a dream of romance, or the scene where the villain is mean.
That's Entertainer. Bon dia, passen 3 minuts a les 12 i comença molta comèdia, que és el programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. Mireu, avui tenim convidats, com sempre, que estan aquí presencialment, m'agrada poder-ho dir, perquè això costa, però hi són, i parlarem amb ells d'òpera. Però després tindrem també una convidada que en aquest cas serà via telefònica i parlarem de teatre. Però abans... la homilia del Molta Comèdia. Avui, comparacions odioses. Benvolguts germans en les arts escèniques. Diuen que totes les comparacions són odioses. Això ja està escrit en el Quixot i també a la Celestina. I vés a saber si anéssim més enrere amb alguns dels noms més reconeguts dels 7 savis de Grècia. Jo no vaig tan lluny. El dissabte passat, al diari de La Vanguardia, jo encara llegeixo en paper, hi havia una carta d'un lector de Mataró que comentava la nova temporada de la Fundació Òpera Catalunya, amb seu a Sabadell, que es va encetar ahir al Teatre de la Faràndula amb l'òpera de Puccini, La Bohème, que veurem al Teatre Auditori el divendres 15 de novembre, i que, a part de Sabadell, es presentarà a 12 ciutats de Catalunya, inclosa la capital, Barcelona. Aquest bon senyor es queixava de que a Mataró no tenien òpera mai i que, segons ell, hi havia molt de públic que ompliria el Teatre Monumental d'aquella ciutat amb 780 localitats. Aquesta carta em va tornar a fer pensar, benvolguts germans, en una de les qüestions que amb freqüència he plantejat en relació a les arts escèniques, i concretament en relació a l'òpera, que no obrirem pas, és, segons va dir Richard Wagner, l'obra d'art total. Com és que a Catalunya les funcions d'òpera de tal com cal només es fan al Gran Teatre del Liceu i a unes 8, 10 o màxim 12 ciutats, gràcies als amics de l'òpera de Sabadell? En el seu moment, quan uns quants eixelebrats, com Mirna la Cambra i alguns amics, que l'ha esmentat també el Banc de Sabadell, va decidir fer una temporada de 4 o 5 òperes i alguna sarsuela. Podem trobar de seguida respostes com l'òpera és molt cara i probablement qui ho diu no té ni idea del que costa una entrada al Primavera Sound o un concert de Bruce Springsteen, i no dic res si la compra ja és de segona mà. L'altre diu l'òpera està passada de moda. És un espectacle que a la joventut no li agrada. És clar que no li agrada. Quan li ha d'agradar? Si no en té ni idea, parlo en general. Si mai hi ha anat, si des de petits a les nenes i els nens no els han portat a veure i escoltar òpera. Tot i que en aquest cas al Liceu fan des de fa bastants anys òperes adaptades per nens i nenes. I les comparacions són odioses, com deia al principi. Mireu, només a Viena hi ha 4 teatres d'òpera amb funcions d'òpera i operetes cada dia de la setmana. I a la resta del país arriben fins a 10 els llocs on es fa òpera habitualment. Pràcticament hi ha una òpera també gairebé cada dia. Àustria té una població de 8,9 milions d'habitants. Catalunya en té 8 milions d'habitants. Es podria pensar que seria possible que dues companyies, a part de la temporada del Liceu de Barcelona, deia que dues companyies, com fa la Fundació Òpera Catalunya, fessin gires durant tot l'any per les 30 ciutats que tenen teatres i auditoris apropiats per fer òpera de manera regular? No voldria que algú pugui pensar, benvolguts germans, que és fàcil dir el que diré. Però determinats problemes econòmics sembla que en el futbol, per dir algun esport, no existeixen. Incluïda Hisenda, sembla que tot es pot fer perquè és futbol i cal respectar l'afició encara hi hagi deutes milionàries. Com passa amb altres aspectes de la cultura, ara parlem de les arts escèniques, germans, l'actitud, la posició, les decisions polítiques i econòmiques es plantegen diferent segons de què es tracti. I cal sempre que hi hagi persones que es plantegin accions perquè determinades coses tirin endavant. I ara no parlaré de la llei de mecenatge perquè ens agafarien ganes de plorar. I no vull, no vull que plorem. Per tot això, germans, arribat aquest moment i com sempre, demano a Déu que faci més que nosaltres. Amén. Estàvem escoltant aquí aquest moment importantíssim del Rigoletto de Verdi amb la dona immobile, i perquè aquesta peça que han posat, aquesta ària, la canta un dels convidats que tenim aquí, que és en Marc Sala. Marc, bon dia.
Ei, bon dia, gràcies per convidar-me.
I què? T'has escoltat?
Sí, sorpresa, sempre em sorprens. Doncs gràcies, perquè ara feia temps que no sentia aquesta versió, feia molt temps que vaig gravar.
Bueno, el temps passa per tothom, eh? I l'Antoni Lliteres, mallorquí, d'Artà?
D'Artà, sí.
D'Artà. Benvingut també, tenor, i que també participarà aviat en una altra òpera, una d'aquelles que sempre representen, sempre a tot arreu, tot el món, que és La Bohème, de Giacomo Puccini. I no sé si la faràs tu aquí, també.
Bon dia, sí, moltes gràcies per convidar-me. Sí, jo cantaré la funció de La Bohème de dimecres de la setmana que ve, dia 23, a Sabadell. A Sant Cugat, no. A Sant Cugat no me tocarà a mi aquesta vegada.
No et tocarà perquè hi ha dos...
Correcte, sí.
Hi ha dos Rodolfos i hi ha dues Mimis, no?
Correcte. Inicialment també hi havia dues Musettes, després finalment només és una.
Només és una.
Però sí, hi havia tres personatges doblats.
Molt bé, doncs a veure, parlem de pròpera.
Hola, hola, sí, sí, parlem perquè a més ara estem immersos en ple festival a pròpera, que és ara sempre a l'octubre, i m'he escapat ara un momentet amb la teva invitació, que sempre és benvinguda. Però la dissabte passat vas venir a la inauguració del festival.
Cinquena gala.
Ja fa 5 anys que vam començar, amb la Montse Roig i la soprano, vam fundar-ho amb la soprano Sara Banyeres, que ara està cantant per tot arreu, però ara la Junta ja tenim 8 persones que també ens van reforçant, i és un projecte consolidat i que encara ha de créixer molt més, perquè ara parlaves del teatre, parlàvem abans del Teatre de la Unió, parlaves de l'Òpera Catalunya, i nosaltres des d'aquí Sant Cugat tenim la possibilitat de contribuir, que és el nostre objectiu, a fer arribar l'òpera a tothom i fer-ho des de casa amb òperes que siguin complementàries a tot això que has esmentat, tant al Liceu com la Fundació per a Catalunya, que fan una meravellosa labor. Doncs el nostre objectiu és que quan el Teatre de la Unió estigui disponible, poder representar allà el nostre festival, poder fer allà òperes amb orquestra, amb escenografia, amb llums, òperes de cambra, que són òperes pensades per teatres, com aquest, de 300 places. Rossini, les seves primeres òperes, es van fer al Teatre Sant Mosè de Venècia, que era ben bé una cosa com aquesta. Vull dir, no té sentit fer-les al Liceu o un lloc on poden fer una Traviata, una Bohème o el Teatre Auditori. No, Això ja ho fa la Fundació per a Catalunya quan ve aquí al Teatre Auditori. Estem a la Teatre de la Unió per poder fer aquestes òperes, poder-les també replicar aquest model de portar-ho al territori i portar-ho també per Catalunya i fer xarxa i convidar tothom a sumar esforços per fer diverses funcions i portar òpera on no n'hi ha, perquè potser no poden portar una Traviata o una Bohème de Sabadell. I en canvi, d'aquesta manera, no només faríem portar l'òpera a tothom i democratitzar-la d'alguna manera, sinó que a més també podríem donar oportunitats a aquests joves talents que estan preparats per cantar, però que necessiten fer taules. No pots sortir del conservatori cantant estupendament bé i que et fiquin directament al Liceu, perquè professionalment això seria un... No? Necessites un temps d'anar aprenent l'ofici, diguéssim.
Clar, l'única solució és aquesta que apuntàvem, no? De dir, hi ha una sèrie de grups que van fent de forma regular i que en la mesura que van fent aquest tipus d'actuacions es van a la vegada creant ells com a cantants. L'Antoni, no sé, vas començar evidentment a Mallorca.
Sí, vaig debutar en el Teatre Principal de Palma, no sé si era el 2013, amb un petit rol a la Flauta Màgica, l'Home Armat, i després també un dels sacerdots. El que passa que jo ho compaginava fent de mestre d'escola. Jo som mestre d'escola i ara sí que, seriosament, podrien dir que fa 5 anys que vaig debutar. 5 anys i mig, el gener del 2019, al Teatre de la Zarzuela. Sí.
Una carrera meteòrica estratosfèrica, perquè bueno, sentiu cantar l'Antoni, el vau sentir que és a Sant Cugat al festival passat, com va fer el concert de Cluenda junt amb la Serena Sainz. Acabo de parlar dels joves talents, però que ningú es pensi que això vindrà a veure només gent jove que comença. És que combinem l'equilibri, no?, entre gent jove que comença al costat de grans professionals ja consolidats, com és Serena Sainz, que està cantant per tot el món als primers teatres, o l'Antoni Lliteres, que en aquests 5 anys ha fet una... Bueno, ara mateix tenim la sort, encara bé quan li demanem que vingui. Així que és una sort, conservem-lo, perquè aquí dos ja estarà ocupat.
La temporada passada vas fer el...
Turandot.
El Turandot.
Aquí, sí, també, sí. La Fundació per Catalunya, sí. També vaig anar després a Bari a fer Rigoletto, el Teatre Petruzzelli, que ja és un dels quart o cinc teatre més important d'Itàlia ara mateix, que temps enrere no era tan important, però Itàlia és molt canviant la situació per allò que m'expliquen els italians, així com a Espanya sí que tenim el Real i el Liceu com a grans referents.
Dintre de la pròpera, quan es va crear, el que es pretenia, suposo, és, bueno, la paraula que ho està dient, apropar l'òpera, no?
I tant.
És a dir, fer-la conèixer i fer... eliminar aquesta, jo que deia jo, amb la homilia, eliminar aquest fet de dir, no, això és un tipus d'art que està fora de lloc, que és antic, que no és vàlid, que no és... Tot el contrari.
Sortim d'una premissa que és la més important, que és que si tu vols que la gent estimi el vi, dóna-li un bon vi. I encara que no en tingui ni idea, podrà apreciar-ho. No li donis un vi barat, dóna-li un bon vi. La qualitat és primordial. A partir d'aquí, el que hem de fer no és baixar el nivell qualitatiu dels espectacles, sinó pujar el nivell de les persones, del públic en general, perquè puguin gaudir d'aquest vi, perquè puguin gaudir d'aquesta òpera, que es necessita aquest petit esforç, doncs nosaltres els ajudem, els hi anem mastegat, i per això la tasca divulgativa és tan important. I fem més de 40 activitats divulgatives durant l'any, que són moltes, en formats diferents, des de la trobada mensual a l'Ateneu, a la xerrada prèvia al Teatre Auditori, quan venen òperes, o aquí mateix en aquesta casa, Cugat Mèdia, que fem en col·laboració al podcast El Cantant d'Òpera, que hi hem fet 2 temporades, més de 20 capítols, amb l'estimada Jessica Sotodossos. O sigui que això és important, i en col·laboració sempre amb la Fundació per Catalunya, etc. I a partir d'aquí, la gent s'animarà a anar a l'òpera, la podrà gaudir, i si l'ha gaudit a Sant Cugat, la podré després... es podrà plantejar de dir-me, doncs, vaig a Barcelona. I això ho podem fer a Sant Cugat, ho podem fer a Igualada i ho podem fer a on sigui que hi hagi un petit teatre on portar l'òpera a la gent.
Jo penso que, a més, l'òpera té una característica, és que hi ha obres, per entendre'ns, quan dic petita no vull dir que no sigui bona, però hi ha obres que tenen un format més petit, un format més gran. Hi ha obres que necessiten molta més envergadura en quant a la preparació, l'escenificació, etcètera, i altres que no necessiten tant.
I la música, que has dit, és la mateixa qualitat, perquè tenim òperes de gran qualitat, òperes de cambra petites, de curtes i de fàcils de muntar, que són de Rossini, que són de Monteverdi, o sigui, de totes les èpoques i estils de la història de l'òpera, des del Renaixement fins a la contemporaneïtat, òperes de compositors vius. Vull dir, tenim tots els estils i de totes les qualitats i grans compositors. Tots els grans compositors, quasi tots, tenen alguna òpera de cambra, que, o sigui, que tenim una llista llarga de feina a fer.
Bueno, diguem que aquesta gala del 5è aniversari doncs, va començar el dissabte de la setmana passada, sí, a la sala clave de la Unió, però continua, i continua doncs demà.
Demà mateix, jo ara m'he escapat un assaig, com hem dit, compaginem grans artistes com van venir a la gala, artistes que ara mateix estan cantant al Liceu, com hi havia la Tina Gorina, la Núria Vilà, que a mi ja hem fet el Lady Macbeth de Saint-Saëns que al Liceu, l'Anna Sanz. Després hi havia en Carles Daza, també, que és aquí de Sant Cugat i que també està ara a punt de marxar a la Maestranza de Sevilla. L'Alejandro López o el Moisés Marín, que estan a la Força del Destino del Liceu i per això van poder venir. Marta Cardona... Ah, lo interessant, que no sé si et sembla a tu, però és que en comptes de ser només a piano, aquest concert també en fèiem un trio de corda. I va venir el pianista Stanislav Angelov, que el tindrem altra vegada...
el
concert de l'Antoni de Latina el dia 24, doncs, que no és un pianista qualsevol, no. És el cap de pianistes de l'Òpera de València, de les Arts. O sigui, aquest es passa el dia treballant amb els millors cantants i directors. Teníem a la Marta Cardona al violí, que és concertino habitual, el primer violí de la Simfònica del Vallès. L'Oriol Aymat al cello, vull dir, va ser... Vam fer expressament uns arranjaments per aquest trio i que poguéssim oferir una sonoritat diferent i una qualitat diferent, i això, bueno, això està mal dir, és millor que ho diguis tu, però estem molt contents del resultat en aquest sentit.
No, va funcionar molt bé i es va veure perfectament en el públic, Marc.
Sí?
Indubtablement, sí, perquè quan hi ha silenci, quan hi ha silenci, això vosaltres des de l'escenari segur que ho comproveu molt més que jo assegut en el públic, no? Però quan tu notes que hi ha la tensió i que es produeix, i la resposta després d'una actuació, sí, vaja.
Vam currar la tos a unes quantes persones, eh? A la furtiva làgrima, si puc morir, i aquí silenci, ningú tossia, tu. De sobte vam curar efecte Koldina, no sé.
No, però és veritat. Però, bueno, vosaltres teniu l'experiència de l'escenari. Ah, sí. I per tant no cal que us expliqui res perquè ho sabeu de sobres, no? O sigui, quan hi ha aquella espècie de no, és un sorollet, és una cosa... no acaba. I quan veus llums, ara actualment...
També.
Quan veus llums ja que es van encenent, no?
De telèfons o de...
Sí, telèfons.
O del mòbil, és...
Rellotges també, sí.
Es nota perfectament. Bueno, diguem que hi ha la visita d'Amore, però...
Ah, demà.
També tenim un concert de joves talents.
Doncs mira, estem ara mateix fent un curs de cant, i aquest concert demà sobre l'Elisir d'Amore, que és una òpera de les més meravelloses de Donizetti, perquè combina la comicitat amb el romanticisme i la passió. Això és una mescla que només ell sabia fer, preciosa. Doncs aquests alumnes demà faran el concert final. I a més tindrem de taloners un trio també de corda i de vent, que són alumnes del conservatori. Intentem que al principi de tot hi hagi també gent jove del conservatori. Doncs això demà divendres a les 8 del vespre a l'Aula Magna. Però és que el dia següent, el dissabte, qui no ho posa, però farem també la versió familiar. A 1:15 del matí farem una versió familiar de l'Elisir d'Amore per famílies, per arribar a tota aquesta gent de 30, 40 anys com jo, que des que tenim fills doncs, ens costa anar al cinema, imagina't anar a l'òpera, no? I amb l'excusa dels fills, doncs arribem als fills i als pares. I això farem dissabte, i dissabte fem ja doblete, perquè a la nit tenim a les 7 de la tarda el concert Joves Talents amb la Carmen Larios, que és una soprano d'Andalusia, que va venir l'any passat al curs. I al final del curs, al concert, el públic pot votar i fer un premi del públic. Aquest premi del públic, el millor que et poden donar no són diners, és feina. Jo sempre ho he dit, un concurs és molt més valuós que et donin feina, perquè la feina porta la feina. I després la gent t'escolta, o pots gravar-ho, pots ensenyar-ho.
Et coneix i té experiència.
Si et donen 500 o 5.000 euros, doncs et compres un sofà i ja està, aquí queda. No, però no porta més feina. El que... necessitem és això, i aquesta noia, la Carmelarius, va guanyar l'any passat, i aquest any el premi era que fes aquest concert, i anirà molt ben acompanyada, perquè la cuidarem molt i li posem al costat a una artista convidada, que és una soprano consolidada, com la Ximena Agurto, soprano peruana que resideix aquí a Barcelona, que va guanyar el tercer premi al concurs Vinyes en el seu moment. O sigui que serà un concert de qualitat. I com a talonera, a una jove soprano santcugatenca, que és la Paula Torres, també alumna del conservatori. O sigui que tenim tres sopranos, una que tot just és del conservatori, una que ja està començant professionalment i se n'anirà a Alemanya el dia següent perquè ja està volant, i una persona consolidada com la Ximena, tot en una sola nit.
I diem que no s'acaba aquí, perquè després, la setmana següent, tenim el Tutto Puccini. I aquí el Toni és el protagonista.
És el plat fort.
Bé, si juntament amb Natina Gorina i Stanislav, que també crec que ja ho he anunciat, és un concert que el vàrem fer aquest agost, allà a Segueró, i va anar molt bé, el que passa que feia calor i sí, i en Puccini, vulguis o no, és una música intensa i densa i de gran, sé, de gran sonoritat, i per això dels espais grossos que sempre són favorables, però vaja, segur que anirà molt bé, tenim molt bona sintonia tots tres i feim obres de les 12 òperes d'en Puccini.
Quina selecció hi ha feta?
Bé, si em pintura en Marc ho sabrà dir més bé que jo o altres mateixos.
No, bé, són dos parts i com ha dit, és molt difícil fer un concert Puccini perquè trobar veus puccinianes com la d'Antoni o la de Tina que ho facin a més tan bé és un mèrit. Però és que a més fan un fragment de totes i cadascuna de les 12 òperes de Puccini, que no està malament. Comencem per la primera de totes, que és Le Villi, i fem un duet, no?, que es diu Ricordi quel que dicevi, que jo no m'he sentit mai, i vaig venir a aquest concert a Segueró i vaig quedar enamoradíssim. Ja estaven en programa, no feia falta que em convencessin, ja ho sabia que m'agradaria, però no sabia que m'agradaria tant. Va ser molt emocionant perquè Puccini...
Que és una obra no massa habitual.
Gens, i encara menys tampoc Edgar, que és la segona òpera. I en el Villaggio d'Edgar, que és una àrea de soprano, i aquí ja comencem amb Tosca, que és aquesta, sí que és famosa, el Luce Ballestelle, la famosa àrea del tenor.
Passa que clar, però jo vocalment començava una mica a l'enrevés, perquè clar, aquesta àrea és el final de Tosca, però sí, Natina va dissenyar el programa i jo entenc que Pintura és més coneguda el Luce Ballestelle que Recondi d'Harmonia, i a mi m'agrada perfecte.
Una gran àrea de lluïment que l'Antoni domina. I després hi ha la Rondine, que és una òpera bastant poc coneguda de Puccini, que es va estrenar a Monte Carlo per vicissituds de la Segona Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, perdó, que és Il bel sogno di Doretta, que és una àrea deliciosa d'un gran lirisme que canta preciosament la Tina. Després ve una altra curiositat, que és una òpera que va fer Puccini que es diu, que és un western.
Sí.
Amb cowboys i bandits i dispars i tavernes, que és la Fanciulla del West, la noia de l'Oest. Sí. I canta la gran ària del tenor, que és la Micreda, que és un gran efecte també.
Sí, sí, sí. Me va sorprendre també a mi perquè no l'havia cantat mai i me surt molt natural. Altra cosa és fer l'òpera sencera, que no sé si ara mateix la faria, hauria d'esperar un any o dos, però sí, 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 la vaig gaudir molt.
Jo diria que al Liceu aquesta obra s'ha fet, però estic parlant de potser de 30 anys, eh?
Sí,
uf,
tants anys.
Fa molts que no es fa la sí, sí. Fanciulla. Sí, molts. Sí. Va venir el Plàcido a fer-la al Liceu fa temps, però...
Sí, sí, sí.
Sí, sí, però és el moment aquesta àrea quan ell, que és un bandoler, estan a punt de penjar-lo, i diu, bueno, no li digueu a la meva estimada que es pensi que he marxat i estic, que tot va bé.
Ja,
no
li feu
patir, no? I després, per acabar la primera part, el gran duet d'amor de Malama Butterfly, Bimba del Lloc i Piani di Maria, que trenca el cor perquè ella és una geisha que hi creu en aquest amor, que hi creu en aquesta salvació, i ella és un marí de la Marina dels Estats Units, un oficial, que ho fa per divertiment. I clar, saps que això acabarà malament, però és tan bonica la música que et sap greu, no?, que no sigui un amor de veritat, i se't trenca el cor de pensar aquesta passió que s'inflama i tan, tan bonic aquest duet, i tan exigent, imagino, no sé tu com el sents.
Sí, clar, per a mi el més difícil de Pinkerton és lo desagradable que és el personatge. A mi me costa tantíssim interpretar un personatge. S'òpera sense no l'he fet, supos que la faré i no estiré gaire, perquè és per la meva vocalitat, però diu unes paraules tan fortes i amb unes frases d'això tan belles, és un contrast entre la melodia i el contingut verbal d'allò que diu, que me costa molt d'interpretar aquest personatge, no? M'és més fàcil Il Duca di Mantova, que també pot ser molt desagradable, però és més transparent. Darrere en Pinkerton, que hi ha una mica de fosca, diria jo, no? I és un duo que sí, que és difícil, diria que és més difícil per la soprano, perquè la soprano canta més temps, però sí que a nivell de tenor agafa tot el temps en el passatge, mi fa sostingut, té molt de temps allà. Per a mi Tosca és més senzill, els duos que hi ha, Turandot també, i Bohème també.
Sí, quan ha parlat del passatge, per qui no ho sàpiga, és el passatge entre registres de la veu. És una zona de la veu que és una mica delicada, i ara no entrarem en disquisicions tècniques, però diguéssim que són notes que s'han de treballar bé perquè poden ser dificultoses. I aquí estàs tota l'estona fent aquestes notes difícils.
Pues interessant això que deies, Antoni, que tu, a l'hora de poder interpretar aquest personatge, tal com és el personatge... Sí. Pot costar més o pot costar menys.
Molt. Aquest
tot el que, tot el que la primera part de la seva aparició és diferent que l'última. Sí. El que passa, diguéssim, pot haver-hi una mentida doncs, molt ben disfressada, no?
Però de Bunco el Mondo, el duet amb el baríton, amb Sharpless, ja el contingut del text, el duet és preciós, però el contingut d'allò que diu en Pinkerton és molt fort, també, Diu, jo me passeig per tot el món i vaig triant les flors més belles i les vull tastar totes, i si després a mi no m'importa, ja les desprecio i ja en troparé una altra. I a Font de l'Àncora ja podem veure per on van els tirs, també, els dobles sentits textuals, no són gratuïts.
Sí, sí, sí.
Per tant, per a mi serà més senzill fer Don José, també, que l'he de fer properament, perquè són personatges més transparents. En Pinkerton ja no el veig tan transparent.
El problema és que la música de Puccini és tan bonica, no?, que dius, home, si és un sàtrapa, una persona, no?, el duque de Màntua és més transparent perquè la música és frívola com el personatge.
Sí, sí.
És frívola. La dona immòbil és frívola, però, sí, com el personatge. Però aquí, dius, hosti, és que això en un altre text seria una història d'amor tan bonica.
Sí.
I en canvi no, no és el típic galant, el tenor galant que enamora i que és bona persona i que és estupendo, sinó que és un desgraciat que la deixa plantada, però li canta bonic i això ens té creu els cables, no? Suposo.
Sí. Home, a més el tema és que després torna a reclamar el que considera que és seu.
És que pitjor no pot ser.
És això et dic, quan sona, diu, no, és que resulta que aquest és el meu fill. No, home, no, no, no.
I això és la primera part, la segona, no em vull entretenir massa més, serà Il Tabarro, que he ben altro mio sogno, que és un duet de tenor i soprano, Janis Kiki, la famosa, atenció, O mio bambino.
Bambino, sì.
Bambino, no bambino. No bambino. Bambino, sì. Che a vegades ho diuen, no?
O mio bambino. És un canvi total, una qüestió, la criatura i altra cosa, el papa.
Clar, el babbo és el papa. I el bimbo, el bambino, és un nen. O sigui, que li està parlant ell al seu pare, dient, escolta, que em vull casar amb aquest, deixem casar-me amb qui estimo. Turandot amb la famosa ària Nessun Dorma, que això és un, bueno, doncs, focs artificials que tothom estima, bueno, un èxit assegurat. I que l'èxit el tenim recent de les funcions de Turandot que va protagonitzar l'Antoni l'any passat.
I és curiós el Nessun Dorma, que és curta, i en canvi té una força tan gran,
sí,
que el temps de la seva durada...
Crec que són 3 minuts, o no, arriba, és molt breu.
Per això és molt breu, però en canvi té una força increïble.
Sí, el que passa és que en Puccini ja fa un spoiler abans, quan ell convida a Turandot a endevinar el seu nom, no? Ja te va introduint i ja sabia que tenia una joia de melodia. Però sí, diria que és l'àrea més famosa de totes, també La Donna Immobile, Una furtiva làgrima, són molt famoses, però aquesta, per l'experiència pròpia, el públic sempre te demana aquesta.
Sí, sí, sí.
Era intensíssima.
Després ve el duet final del primer acte, de La Bohème, o Suave Fanchula, que el tens ben recent, no?, d'en veu, perquè...
Sí, sí, ara el vaig cantar aquesta setmana, pràcticament, sí.
Després, una peça orquestral. Orquestral, en aquest cas, amb els dits de Stanislav Angelov, que el piano en les seves mans esdevé una orquestra, té una sonoritat que no desvirtua la música, i serà l'intermezzo de Suor Angelica. Suor Angelica. I acabeu amb el duet, un terrible duet i enorme duet preciós, de Manon Lescaut o Sarola più bella, que tu no has cantat aquest rol sencer, però t'està molt bé també, no?
Clar, de Puccini pareix que podria cantar gairebé tot, gairebé, eh? Hauria de veure el que... Però sí que és un compositor que a mi me va com moltíssim, sí. No som un tenor lírico spinto, no som un tenor dramàtic ara per ara, som un líric pur, però sí que mir de fer les coses en cap i en tècnica, i així d'aquesta forma sí que arribes en el públic, perquè crec que se veu força present. I Manon Lescaut, home, aquest duo és dur, i l'altre dia em parlaven de Berna Perles, que va interpretar rol l'any passat a la Fundació per Catalunya, i deia que era molt dur també per ella, perquè a vegades se dur la zona greu, després te fa un salt amb poc compassos cap a la zona aguda, i bé, ella comentava, i jo també estic en part d'acord, que hi ha rols que estan més ben escrits, i altres que costen una mica més, i els atar de fer teus i estar molt concentrat.
I a vegades passa també amb els duos, que veus una diferència, a vegades substancial, entre la cantant, o sigui, el cantant femení i el duo masculí. O sigui, n'hi ha alguns que hi ha una diferència, o sigui, és un duo, molt bé,
sí.
Però hi ha més presència, per exemple, de la soprano, que no pas del tenor.
Sí, aquí hi ha una sèrie de la Billy, ella canta molt, el tenor fa qualque intervenció, passaria el mateix amb el Tabarro. També hem de veure que en Puccini el nom femení de les òperes en posava bastants, el nom masculí ja li costava més, i ja no parlem del seu amor per les mezzosopranos.
O baixos, o barítons.
O baixos, vull dir, aquí hi ha una...
Soprano i tenor pots fer tres concerts, sí. Però com facis un concert per de baixos, barítons i mezzos puccinianes, no tens ni mezz. Ni mig programa, no?
No,
era tot per les vostres tipus de veus.
I... Sí.
Dintre de la feina que feu a Pròpera, que és aquesta que deies, de la difusió, la divulgació, el fet de que la gent ho arribi a trobar com a molt natural, molt normal, i que s'hi vagi aficionant, etcètera, també teniu una vessant, que és aquesta de poder preparar la gent jove per poder actuar.
Doncs mira, abans parlaves a l'homilia sobre el mecenatge, no?, que tenim necessari en aquest país, i sí que hi ha una nova llei de mecenatge, i això ens ha permès també trobar una col·laboració que serà vital per ajudar aquells joves talents puguin venir sense dependre del tema econòmic. Nosaltres hem creat un fons de beques a Pròpera per joves talents lírics. Un fons de beques precisament perquè puguem donar aquesta formació a qui millor la pugui aprofitar i no a qui se la pugui pagar. Això vol dir que vam posar en contacte amb el Club Muntanyenc. Ells tenen la Fundació Club Muntanyenc, sí. Que és una entitat aquí, diguem, superimportant prestigiosa dins de Sant Cugat, i els ha agradat el nostre projecte i ens han obert les portes de la seva fundació per ajudar-los a recollir aquests fons. Això vol dir que a la nostra web i a la seva, si entreu a propera.cat i feu una donació, la gent pot fer una donació per aquest fons de beques, i si ets un particular et tornen el 80%, que si tu poses 10 euros, després tu t'hauràs gastat en realitat 2, perquè 80 te'ls descompten de la renta, dels impostos. Aleshores, què passa? Que això també ens ha obert la possibilitat també d'anar a parlar amb patrocinadors d'empreses, i en tenim quatre persones que de seguida ens han dit que sí, i han apadrinat alguns cantants i han posat els diners perquè ells puguin estudiar aquí pràcticament gratuïtament, quasi, i que són el Club de Golf Sant Cugat, els he de dir, perquè estem molt, molt, molt agraïts. El Club de Golf Sant Cugat s'han portat la Fundació Òpera Actual, que és la revista més important d'òpera d'Espanya, en llengua castellana del món, diguéssim, i després també MSC, que és una empresa d'aigües i de comunitats i tot això, que sí. També ha padrinat, i Aqualit. Aquests quatre han posat molts calés, no vull dir-ho massa, però diguéssim que ja entre tots, ja en una primera setmana hem recaudat més de 4.000 euros. I això és molt més del que podem esperar, però és molt menys del que encara necessitem. O sigui que hi ha molta gent que està donant i amb aquests diners podem donar una formació amb qualitat. Va venir especialistes importantíssims com el baix baríton Carlos Chausson el dilluns passat a fer una masterclass, persones que han cantat aquests rols pels millors teatres del món, i aleshores amb això intentarem que poder fer una bona caixa per poder, doncs, això, després fer òperes de cambra i poder-ho fer això amb condicions econòmiques com Déu mana, perquè l'Ajuntament ens està recolzant molt, la Generalitat també, etcètera, etcètera, però el més del 60% del que... Abans del 80, ara és el 60, dels ingressos que tenim de pròpera són recursos propis, o sigui, venda d'entrades i quotes de membres amics de pròpera. O sigui que no, això de que l'art està subvencionat, bueno, serà per alguns, però per nosaltres, diguéssim que els nostres peus estan en els nostres recursos propis i que duri, però un dels recursos propis és també el patrocini privat, que és importantíssim.
És important, i la llei de mecenatge, com dius tu, ja va canviar, però encara podria afinar-se més.
Sí.
Encara podria afinar-se més perquè hi ha aquesta idea de dir, home, llavors què vol dir que aquesta gent no pagarà? Home, aquesta gent el que estan fent és un bé social. I com a conseqüència, com a mínim que estiguin gratificats, més falta que facin aquest bé social i a sobre els hi peguin una garrotada des del punt de vista d'Hisenda.
Yeah.
És tot el contrari. Tot el contrari. I si tu veus i penses en segons quins països com això es produeix, escolta'm, amb tota naturalitat i no passa res. És una confusió que a vegades hi ha gent que no acaba d'entendre, no acaba d'entendre. I en quant al tema, jo penso, imagina't tu, doncs, el cost d'una entrada al Liceu, si no hi hagués tota aquella llista, quan tu mires, quan t'arriba tota la informació, si no hi hagués tota aquella llista que hi ha allà sota, d'esponsors, de col·laboradors, etc., aquella entrada valdria 3 vegades més. Així de fàcil.
És important, però també t'he de dir, ara faré d'abogado del diablo, que diuen, s'ha d'anar en compte també amb els extrems, perquè una cosa és que no hi hagi mecenatge, i l'altra és que anem a l'extrem dels Estats Units. Al Metropolitan de Nova York tenen un problema, i és que allà, bueno, un problema, una virtut i un problema, que és doble cara, dos monedes, dos cares de la mateixa moneda. Arma de doble filó. Tenen una gran llei de mecenatge. Una empresa tal posa 1 milió d'euros, 15, el que sigui, per la Metropolitan fer una producció. Aleshores està molt bé perquè poden fer produccions brutals i són un referent mundial, però l'art torna a ser cautiu de l'oligarquia econòmica.
Yeah.
Què vol dir? Que si aquest senyor que ha posat 15 milions d'euros després fa una producció que no li agrada pel que sigui, per un contingut ideològic, polític, moral... aquests diners se'n van, i aleshores la cultura torna a estar lligada de mans i tornem a posar fulles de parra als pubis de la Capella Sixtina, saps què vull dir? Cuidao amb els diners privats, perquè qui paga mana, diuen, i això el qui paga s'ho posa amb lletres d'or.
Molt bé, no, tens raó, estic d'acord.
Però bueno, un equilibri està bé, que abans que...
Però buscar aquest equilibri sense anar a un extrem ni a l'altre, doncs per aconseguir una cosa que és, en definitiva, positiva per tothom.
Sí, perquè més que res, valor compartit. Vull dir-te, si una empresa dona diners per un projecte cultural, no només està desgravant-se impostos, està, diguéssim, d'alguna manera contribuint a la societat d'una manera... i donant una imatge i ensenyant uns valors que van molt més enllà de qualsevol publicitat o descompte econòmic que puguin gaudir.
És així, és així. I a més, tenint en compte que no es tracta només d'un fet purament artístic, sinó d'un fet cultural i humà.
Totalment.
O sigui, que no és només dir, oh, fa molt bé, canta molt bé, aquesta obra és molt bonica. No, és alguna cosa més, és alguna cosa més. Marc.
Gràcies, i gràcies sobretot a l'Antoni i a tots els artistes que passeu per aquí a Pròpera i ens feu viure el somni que un dia vam somiar, que és tenir un festival d'òpera amb tan bons artistes i amb tan bona qualitat musical. Estem molt orgullosos i estem molt impacients per sentir els vostres concerts.
Doncs recordeu que tenim, doncs, demà divendres, tenim el dissabte i tenim el dijous vinent, tres cites amb l'òpera. Tècnics en l'òpera, l'última, el Tuto Puccini, amb l'Antoni Lliteres. Molt benvingut aquí en aquest programa i benvingut a Sant Cugat.
No, moltes gràcies. I sobretot estic d'acord amb en Marc i amb vostè perquè és important fer teixit, crear afició des de ben petits i jo, si puc contribuir, sempre estaré molt, molt content de fer-ho.
Doncs moltes gràcies a tots dos i endavant. Ja ens anirem veient. Gràcies.
Gràcies. Gràcies.
Thank you. ressaca és una experiència de resurrecció. Què he de fer? He de continuar esperant que el meu marit em truqui? Fantasma, vine aquí. Sóc jo, sóc la senyoreta Nàdia i he vingut a enfrontar-me amb tu.
Aquest dissabte, al Teatre Auditori de Sant Cugat, podrem veure La dona fantasma. La dona fantasma és una obra de Mariano Tenconi Blanco, traduïda al català per Sergi Belbel i interpretada per l'Ester de Teatre. I amb nosaltres, via telefònica, podem parlar amb una de les Esters de Teatre, que és la Mamen Duc. Mamen, bon dia.
Hola, bon dia.
Com estem?
Molt bé, molt bé, estem molt bé.
Amb ganes d'interpretar altra vegada a Dona Fantasma?
I tant, amb moltes ganes de venir a Sant Cugat, sí, 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 moltes ganes.
La Dona Fantasma, pel que jo tinc entès, és una obra que va fer l'autor, que va estrenar a Buenos Aires, però que d'alguna manera podríem dir que l'ha adaptat per vosaltres?
No, 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 no ho tens entès bé. No, la va escriure per nosaltres ja. No,
ah, ja la va escriure directament per vosaltres.
Va escriure per cada un dels monòlegs, perquè són quatre monòlegs, i després una escena final, i la va escriure pensant en cada una de nosaltres, sí. I després nosaltres mateixes la vam portar a Buenos Aires.
Aquí diu que La dona fantasma gira al voltant de quatre mestres a final dels anys 70, i en aquest cas, evidentment, són les quatre actrius. I què ens podries dir del teu personatge?
Doncs mira, el meu personatge és una dona que té una relació molt especial amb la seva mare, que la mare, bueno, li troben una malaltia i llavors comença una relació així, doncs, de cuidar-la i de metge, i d'anar amunt i avall, i després no puc dir el que passa amb la mare, però ella comença una relació també amb el doctor. I té un monòleg en si, és un monòleg que és molt bonic perquè té una part dramàtica i una part còmica, i això està molt bé de transitar.
Que és un joc interpretatiu interessant.
Sí, molt, molt interessant, la veritat. Molt.
I diries el personatge de la Marta Pérez?
El personatge de Marta Pérez és una dona que s'acaba de separar del seu marit, és com la... Bueno, totes quatre són mestres, però ella... és com una, com més la directora, no és la directora, però bueno, que, saps, com la coordinadora o alguna cosa així, algú hi surt. Llavors a les classes de seves comença a explicar-los això, que s'ha separat del marit, que està molt malament, i comença a buscar a la dona amb la que el marit, per la que el marit l'ha deixada, i tampoc, hasta aquí puedo leer.
Déu-n'hi-do.
Sí,
Déu-n'hi-do.
Sí.
Va, i la Carme Pla?
La Carme Pla és una dona que una mestra que va tenir l'any anterior, el curs anterior, un brot psicòtic, i llavors estan totes les mestres com preocupades per ella, sobretot la directora, i no vol donar-li la mateixa classe, que era la classe de literatura, perquè va acabar cremant llibres, llavors li dona la classe de teatre. I clar, que pitjor encara que donar-li la classe de teatre, perquè ella és la que comença a veure aquests fantasmes, no? I comença... intenta muntar l'escola Macbeth i allà és quan passa tot això dels fantasmes.
I l'Àgata Roca?
I l'Àgata és una mestra que s'enamora d'una altra dona que als anys 70, pues, encara no estàvem gaire ben vist, i menys en una escola com aquesta, que és una escola molt tradicional, i llavors és tot el conflicte que té amb l'altra mestra que s'enamora, que és una noia més jove i molt diferent del que és ella.
En la presentació es diu Dona Fantasma és una comèdia delirant i excessiva, una sàtira immoral sobre la moral.
Sí, sí, perquè la veritat és que no és gens moralista per res, i que això fa una crítica a les morals d'aquell moment i que encara ara... Doncs,
que encara està, dura, no? Que encara dura, ja, normalment.
Encara dura, exacte, sí, sí, que encara dura bastant. I sí, és veritat que és delirant, sí, que té moments molt, molt delirants, que molt bojos. És una part molt còmica i una part seriosa, ja et dic. Digues.
Aquest fet que deies de preparar una obra de Shakespeare, pensant que Shakespeare també utilitza molt el fet del fantasma, no? O sigui, el Hamlet es troba amb el fantasma del pare mort,
sí,
del pare assassinat. etcètera. Vull dir que també és interessant.
I a Macbeth, les bruixes, i sí. El Mariano Tencons és una persona superllegida, superculta, i està, els seus textos estan plens de referents, i la seva escriptura és... S'escriu d'una manera molt... Té un punt molt literari, li agrada molt, perquè, per exemple, el monòleg de la Carme i de l'Àgata són cartes que s'envien entre elles, el de la Carme és un diari, el meu és més un monòleg a l'ús, però vull dir que utilitza molts tipus de literari, diríem, no? De moltes maneres, i és molt culte. Llavors, tots aquests referents de Shakespeare estan tots allà, a la funció.
És una obra que podríem dir, com deies al principi, que hi ha una part de comèdia i una part de drama, que es va, que es va equilibrant entre l'un i l'altre?
Sí, bueno, hi ha més comèdia que drama, eh? Hi ha més comèdia, però també al final, que hi ha una escena final on estan les fantasmes aquestes, hi ha una escena final en el teatre, que fem les quatre, i té una part molt còmica, però a la vegada hi ha una part que no, que és, bueno... Que toca molt, saps? Que és bastant dramàtica. Però en general és comèdia.
I la dona fantasma? Es pot dir què és la dona fantasma?
Clar, és que el títol és... O sigui, la dona fantasma som totes, cada una de nosaltres amb els nostres propis fantasmes, més aquesta fantasma que et dic que el personatge de la Carme veu al final en el teatre, no? Llavors allà apareixen les altres quatre dones fantasmes. De fet, la dona fantasma és com un títol que no és que hi hagi una, sinó és que tots tenim els nostres fantasmes i hi ha les fantasmes del teatre i les, cada una de les fantasmes que actrius que estan en aquest teatre.
Bueno, jo penso que és molt interessant el contingut de tal com ho estàs explicant, perquè tenir una per part dels espectadors, o sigui, que penso que és una obra que potser pot arribar a qualsevol tipus d'espectador en quant a l'edat, vull dir.
Sí, no, sí, totalment. Això totalment, i a més, que els hi pot tocar, depèn de l'edat, una cosa, un monòleg més o l'altre, no? Que això és el bo, que cada història depèn del moment vital, no només l'edat, també doncs, et pot tocar més o no, no? Per exemple, segons quina gent d'una certa edat que estan cuidant els pares o així, doncs el meu monòleg els hi pot tocar molt i el punt de l'enamorament o així, doncs li pot tocar molt a la gent més jove, no? Jo crec que és això, per tots els públics.
Molt bé, Mamen. Doncs escolta'm, repetir que el dissabte estareu al Teatre Auditori de Sant Cugat a les 20, de la tarda, a les 8 hores, a les 20 de la tarda. I també un teatre on vosaltres, quan vau començar, vau fer una de les primeres obres, heu passat per totes les obres pràcticament.
Exacte, ens sentim a casa, a Sant Cugat, ens sentim a casa nostra, la veritat. I mira que és un teatre enorme i així, vull dir que l'auditori és un auditori, és clar, però bueno, nosaltres ens sentim super, super acollides i molt, molt bé.
920 localitats, Mamen.
Imagina't, sí, és una passada.
O sigui que des de l'escenari fins a l'última filera de l'amfiteatre, Déu-n'hi-do, heu de projectar molt.
Sí, això ho tenim claríssim, sí. El que passa és que, és el que et dic, és un teatre que també et sents molt còmode i molt com més recollit, saps? També és com que et sents, bueno, molt recolzat perquè fa molts anys que hi anem i ens sentim com a casa.
Home, jo diria que la primera vegada que va venir era l'any 1994.
Pot ser, però bueno, no ho sé, perquè anàvem amb contes misògens, Potser és abans, els contes misògens, sí, potser, no ho sé, ara mateix no ho sé, sí, els anys.
Jo diria que es va inaugurar el 93 i jo diria que va venir a la segona temporada.
Potser sí.
Molt bé, moltes gràcies per la teva disponibilitat.
Gràcies a tu.
I el dissabte al Teatre Auditori a veure la dona fantasma.
Perfecte, gràcies.
Adéu, bon dia.
El futur ha acabat, però per fi he trobat una feina estable, un sector concret en el que centrar-me. No ens veurem entre setmana perquè ja no perdo el temps. Tampoc penso massa perquè no vull estar sempre i ha passat el moment.
Ja per acabar l'agenda del final del programa, dient que avui dijous a les 20 hores al Bocamoll, concert de pop amb el grup santcugatenc Partiperes, que és el que estem escoltant de fons. i divendres a les 19 a l'Aula Magna del Conservatori l'Elisir d'Amore, Donizetti, semi-escenificada, que en parlàvem abans, i a les 20 hores al Teatre Auditori la Romeria, concert de Rodrigo Cuevas, artista multifacètic. Dissabte a les 19 hores a l'Aula Magna del Conservatori, concert de joves talents en Carmen Larios, Ximena Gurto, sopranos. I a les 20 hores del dissabte també al Teatre Auditori, com comentàvem fa un moment, la dona fantasma de Mariano Tenconi Blanco i la companyia T de Teatre. Diumenge a les 18 hores al Teatre Auditori, tot esperant amb Will, companyia Egos, petit musical xetes, això que esperia, recomanat per a més de 6 anys. I a les 21 hores a la cafeta, de la cafeteria del jazz, Soul, Chesby, Vincent, Vincent Hall. El dimarts 22, no us oblideu que el Teatre Auditori Colau romput l'obra de Vicent de Estellers amb Pere Arquilloé i Toti Soler a la guitarra. I endavant, que no està res. Fins la setmana vinent. Adeu. Que sé que vols.